Roger, qué bueno que viniste. Como cap de stat, voy a donarte un consejo. Fede que surti de las pelotas. Pelotudo. Pero que no noti, no no fácil como viviste. Te escucharé cada tarde de 4 a 7 desde aquí. Petons, Cristina.
A Catalunya Ràdio ja tenim estat propi. És l'estat de Gràcia. Cada tarda, de 4 a 7, amb en Roger. De Gràcia, esclar. Doncs si no...
Ja ho deia el filòsof, la vida és com una capsa de bombons. Potser la teva no. Potser s'assembla més a una rajola de xocolata. Però n'hi ha que són autèntics dragoncans farcits dels acords més diversos. Preparem-nos per descobrir una nova vida apassionant amb la coministra d'Afers Humans, Lolita Bosch.
Gurrubi, baby, gurrubi. Ai! Never know how much I love you.
A veure quan aguanta la Lolita, va. Ja està! Ho hem aconseguit amb el Never Know How Much I Love You.
Qui ho fa, això?
La Lupe. Hòstia, la Lupe, una versió de la Lupe. Com estàs?
Molt bé.
Molt bé, molt bé, doncs escolta, m'encantats.
Ja ho tenim, això, no?
Ja ho tenim. Fa sol, estem bé, tenim ganes de platja... Tu l'estiu ets de les que se'n va molt lluny o es queda aquí prop?
No, jo no surto de casa.
Va, home, va.
No, no, t'ho juro, no surto de casa.
Però si en el teu currículum posa la Índia, Mèxic, no sé quants llocs...
De setembre a juny, de juliol i agost, jo no surto de casa. Però no surto.
Però què fas? Neteges les juntures amb un raspalladents?
No, no, o sigui, faig vacances d'aquelles de quan era petita. Llegeixo... Curro a casa tranquil·lament, m'aixeco molt tard...
Molt bé. Sí, realment descanses.
Sí, descanso molt, moltíssim.
Molt bé. Doncs sí. Escolta, perfecte. Per què no te'n vas a Corea? Corea del Nord, per exemple.
M'agradaria molt,
és un destí.
Molt, però... Però l'agost no em va bé.
A mi m'encantaria anar a Corea del Nord. Per què ho diem, això? Perquè avui la Lolita ens explicarà i ens portarà una mica cap a Corea del Nord, d'alguna manera indirecta, perquè ens parla d'un personatge que segurament alguns ja coneixeu, que és Alejandro Cao de Venós, i altres coses. De Les
de
i Les Pérez.
De Les i Pérez, que és un nom molt comunista.
Però què és això? Però se sembla el baron de Munchausen de Pyongyang. Però escolta'm, és... Alejandro Cao de Venós, els que més o menys sabeu de què va la història, és un senyor que des d'aquí, ja, a Tarragona, a Reus, té una relació especial amb Corea del Nord. Però torna'ns a situar el personatge.
Bueno, és l'únic estranger que ha triat formar part del govern de Corea del Nord. O sigui, la gent de Corea del Nord en fuig. No? Tothom se'n va, excepte l'Alejandro. L'Alejandro va triar formar-ne part, que és molt interessant. Jo no vull deixar clar d'entrada dues coses.
Aviam.
Una, jo vinc molt interessada pel dia a dia a Corea del Nord, m'interessa molt, ho segueixo, no sé per què, però m'agraden els mons, bueno, m'interessen els mons tancats. En el pitjor sentit de la paraula, el trobo un món fascinant, en el pitjor sentit. M'agradaria moltíssim anar-hi. I després, no trobo que sigui un motiu de burla parlar d'aquest senyor. M'interessa genuïnament. Uh-huh. És molt fàcil fer burla d'aquest senyor, perquè es vesteix de soldat de Corea del Nord i es fa fotos a Reus.
Clar. No riguis.
Rius tu,
no,
Rius.
No, ets tu.
Rius tu, no et veuen. Però clar, vestit de soldat i amb condecoracions i tal, a Reus, és difícil no riure, però jo ho aconseguiré.
Va, doncs vinga, ho aconseguirem. Ens anem cap a Corea del Nord ara mateix. Yisul보단 예술이, I love it. 실력보단 매력이, I love it. 품격보단 파격이, I love it. 사치보단 가치가 좋아, I love it. 자신을 love it. 여러분도 love it.
Estan cantant en
Corea, sí, sí. Aquest és el mateix cantant que el Gangnam Style. Et sona el Gangnam Style?
Sí.
Sexy Lady, que t'ho deien a tu, ho sabies,
sí,
no?
Sí, no, totalment.
Val.
No em sona. Bueno, és el que faig a l'agost, ballo això.
Ai, senyor, va, Corea del Nord,
mira,
i Alejandro Cao.
M'interessa molt,
per
vale?
Favor, aviam.
I he llegit la vida de molta gent, per exemple, que s'ha infiltrat. I és una cosa que a mi tota la vida, si tingués una pinta una mica més de coreana, m'hagués agradat infiltrar-me a Corea del Nord. M'agrada molt, m'agradaria molt conèixer-ho. Hi ha gent que ha entrat... per exemple, hi ha una periodista americana que és filla de coreans que va entrar com a mestra d'una universitat d'èlit, que hi ha a Corea del Nord, hi ha una universitat d'èlit que paga, no als Estats Units, però una institució dels Estats Units, uh-huh, per formar els fills de l'èlit, que és catòlica. I aquesta noia es va infiltrar i va explicar un any de vida amb els seus alumnes, que és al·lucinant, amb un llibre que es diu Sin ti no hay nosotros. I després hi ha un llibre superinteressant que es va publicar aquí fa un parell d'anys, que es diu Evasión del Campo 44, que és la història d'un noi, Shin Dong-yuk, que va créixer en un camp. Perquè a Corea del Nord els càstigs duren dues generacions. O sigui, si comets un crim polític molt bèstia, els teus fills i els teus nets han de néixer en captivitat. que es diu aviat. És molt bèstia com a plantejament, diguéssim. No,
és tan bèstia que no sé què dir.
No, sí, clar, és al·lucinant. Llavors aquest noi és fill d'una persona que havia comès un crim polític. Llavors va créixer al camp pensant que no hi havia... Perquè llavors,
com és com
que...
l'època dels esclaus, és a dir, ets fill d'un esclau, ets
però
esclau.
Però ni tan sols els usen. O sigui, els tenen allà tancats i no els adoctrinen. Perquè com que saben que no sortiran mai, ells saben que naixeran i moriran en aquell camp. Mare és el cas d'aquest noi. Llavors, quan va sortir, no sabia res, ni de Corea del Nord, ni de què estava passant, ni res. Va aconseguir fugir, va creuar la Xina, però no sabia res. I se'n va anar només perquè tenia gana. Això va començar a caminar un dia perquè tenia gana i va sortir de gana. I ara viu a San Francisco i...
Què dius?
És un llibre al·lucinant. Evasión del campo 44. 14, perdó.
Evasión del campo 14.
És un llibre, de veritat...
Però de quin any estem parlant més o menys aquest
va llibre? Fugir fa 10 anys, una cosa. Menys, jo crec. 8, 7 anys. És al·lucinant.
I ara pot tenir una vida normal, aquest noi?
Bueno, ara el que va passar és que aquest tio, per exemple, per gana... va acusar la seva mare de que s'estava intentant escapar. El van obligar a veure, perquè en aquests camps hi ha execucions públiques, el van obligar a veure com mataven a la seva mare perquè ell l'havia acusat. Després va acusar el seu germà. O sigui, és un tio que només funcionava per gana. No tenia cap més ideologia darrere,
sí,
diguéssim.
Sí, sí, sí.
Llavors, li costa viure, entenc, suposo, he vist entrevistes, ha parlat a la ONU i tal, li costa viure amb el que va fer a la seva família, més que amb el fet d'haver fugit d'allà.
Déu-n'hi-do.
És al·lucinant, la història. És un llibre, a part, està molt ben
escrit.
Clar, tu
li expliques això a l'Alejandro Cao i què fa?
I l'Alejandro Cao...
Tu ara vas a Reus i li dius, Alejandro, mira...
Senyor Cao.
Mira el que dice este libro.
Clar, ell, l'Alejandro Cao, és un home molt intel·ligent, que sap parlar molt bé i té un sentit molt estricte de l'ordre. O sigui, és un tio que s'ho ha cregut de veritat. No és un... Tu pots dir, és un Mahara, bueno, qualsevol dictadura de fons hi ha algun Mahara sempre, no? Però és un tio que és molt conseqüent amb el que ell creu, tot i que ell viu a Montxalet, al costat de Reus, o sigui, ell no viu en allà, eh? O sigui, no, és
vestit de soldat...
Pots riure. Tu pots riure, dic que no riuria jo.
Vestint de soldat i veient el Barça.
Exacte. Bueno... Bueno, del Barça a mi no me consta, però ja. Vaja, si tens un sofà i una casa amb i un xalet...
Fent unes olives a la terrassa vestit de soldat coreà. Unes olives amb anxoves.
Però el tio viu aquí, tot i que jo crec que va molt en allà, es fa aquestes fotos per publicitar-se i tal, parla molt a universitats estrangeres, és l'únic europeu que jo sàpiga que té dret a parlar de Corea del Nord amb nom del govern de Corea del Nord, i és un tio que va decidir fer això. Clar que ideològicament ens separa i Corea del Nord deu ser el país amb menys drets humans del món, però així del món. Però el tio aquest, si el sentissis parlar, ell té tota una teoria de per què les coses funcionen així i t'explicava abans fora d'antena que fa una cosa que és molt curiosa, que és que quan parla diu coses que sembla... Li explicava abans fora d'antena perquè no sabia qui era ella, però que si meritats, si era Alejandro Cao. Dime algo.
Mentidera. No, perdona, només... si sopem junts, sí, exacte, amb l'Alejandro. Sí. Pago jo, clar. Perquè ell
porta les olives.
Clar,
no?
Exacte.
No, doncs l'Alejandro fa una cosa que és molt, molt hàbil, diguéssim, que és que quan parla cola algunes veritats en els seus discursos. Clar. Llavors hi ha molta gent que li fa cas.
T'hi enganxes, no? Per exemple, veritats normalment del món occidental.
Clar,
és a dir, et diu, el món occidental, els nanos estan tot el dia enganxats al mòbil.
Exacte.
I mentre estàs pensant això, no pots pensar una altra cosa.
Clar, i llavors et diu, per exemple, esteu molt alienats i dona exemples. I tu dius, hòstia, és veritat. O financerament té molts arguments. I llavors, jo no pico, diguéssim, però un tio de 20 anys que l'escolta en una universitat i que està just fent una vaga perquè li han pujat les taxes i tal, pues se l'escolten. I el tio... parla moltes universitats d'aquí.
No, escolta, fem una cosa, fem un viatge i anem al principi per descobrir qui era i qui és Alejandro Cao de Venós, de Les i Pérez.
Ho sé dir en coreà, eh?
Oh, què dius, aviam?
Sí. Bueno, espera, que ho tinc apuntat aquí. Perquè, sí,
aviam.
Es diu Alejandro Cao de Venós.
Era un marcianat de Mart. Tenia quatre braços i no era ni baixet ni alt.
Un noi de Reus.
Que
vos,
en Joan Miquel
Oliver. Ah, sí, molt, molt.
Que vos, en Joan Miquel.
Un noi de Reus, 44 anys. Alejandro Venós, de Les i Pérez. Va, què passa?
Un nom gens comunista, tu miris per on tu miris. I és un... perquè, bueno, després tot es converteix en llegenda, perquè les dictadures es mouen amb llegendes, però era un tio que venia d'una família aristòcrata, amb diners, no?, aristòcrata, que és una idea horrible, però bueno, venia d'una família aristòcrata. La família es va arruïnar i el seu avi va acabar fent de vigilant en una planta de Repsol.
Val.
Val? I aleshores ell... bueno, es va fer d'esquerres, jo crec que gràcies al seu avi, potser, jo he pensat, això no m'ho he inventat, però es deuria sindicalitzar o deuria canviar la ideologia familiar amb una generació, una cosa així, i aleshores ell va néixer molt d'esquerres, va estudiar informàtica, viu a Salomó, un poble del Tarragonès, que és on surt amb aquestes fotografies. Hi ha un xalet a darrere, potser no és seu, però, hòstia, hi ha un pedaç de xalet a darrere de les seves fotos, que si és seu... li costarà explicar-ho, i té distincions atorgades per Corea del Nord. És membre honorari del Partit dels Treballadors, és soldat honorari del seu exèrcit, que això és una cosa que ell ho ha decidit voluntàriament. Llavors, algú que voluntàriament ha decidit fer això i viure en conseqüència, si més o quan està allà, d'això... Deu tenir les seves raons, diguéssim. Saps què et vull dir? Vull dir
al mateix temps que parles estàs intentant entendre el personatge.
Sí, estic intentant entendre'l, perquè jo, per exemple, penso aquests tios que se'n van a lluitar per l'ISIS, no només a musulmans radicalitzats i tal, sinó aquests anglesos que de sobte diuen pues jo vull fer la revolució i se van i s'apunten a l'ISIS i tal. Aquests tios, després, quan tornen i són producte d'una... els han netejat el coco, l'Alejandro, jo crec que no és un tipus de persona així, que algú li ha menjat el coco i s'ha anat allà. No, el tio ho ha triat. O sigui, ho ha triat amb opcions de fer una altra cosa. Això és el que a mi em sembla al·lucinant d'aquest senyor. No és algú amb el cap molt buit que li han omplert de coses. És algú amb el cap molt ple i molt, molt llegit i sap el que es diu. A mi m'agradaria molt entrevistar-lo i que m'expliqués.
Hombre, que raro! No? Cada vegada que parla d'algú, llença aquí...
Amb la petita diferència que aquest està viu, no?
I és més,
Només té 44 anys.
Mentre menja les olives...
I a mi m'agraden les olives, és que tenim moltes coses en comú.
Pot escoltar aquest programa, Alejandro, si ens estàs sentint...
Exacte, pot escoltar aquest programa, a diferència de l'Heràclit, per exemple.
Clar, li costava una mica més.
Li costava una mica.
Doncs llàmanos, truca'ns.
Llàmanos, sí. Sí, exacte. Alejandro, hola. Alejandro. Si m'estàs escoltant, m'agradaria molt.
Alejandro, que cantava la Lady Gaga, no? Va, avancem, que estem a la meitat.
Aleshores, mira, fa una cosa molt curiosa. Ella va estudiar informàtica i aleshores, l'any 2000, va fer la pàgina web del govern de Corea, que, per favor, entreu a la pàgina web del govern de Corea, que és al·lucinant, és Corea amb K, ratlla, DPR, Democratic Population Republic, .com, vale? La pàgina web és com un WordPress que hagi fet jo a casa, saps? Però com que el tio és informàtic, els altres no, perquè no tenen accés als ordinadors. Però com que el tio és informàtic, a l'inici posa volem donar les gràcies a Alejandro Cao per haver-nos fet una pàgina web.
Però, és a dir, la pàgina web a nivell internacional se n'ha encarregat...
L'ha fet ell. L'ha fet ell en aquestes... És molt precària. És molt, molt, molt precària. O sigui que informàtic... Jo li arreglaria una mica el WordPress de la pàgina de Corea, diguéssim.
Te'n recordes de vegades que hi havia antigament amb els menús sortia un senyor, una silueta d'un senyor que ballava i feia així un salt? No te'n recordes d'aquest, eh?
No, jo crec que no se'n recorda ningú de tot Catalunya.
Bueno, doncs diré Comic Sans i ja està. És la mateixa època, de la lletra Comic Sans.
Comic Sans, exacte, sí.
Bueno, és aquest
estil, no? Això que dius és una mica el Clipo vestit de sevillana.
Exacte.
No,
total, la pàgina és una mica justa, però aquest senyor és l'encarregat d'això.
La pàgina és molt precària, vale? I té 12 links de Korea Friends Association, perquè el tio una mica es dedica a això, a anar a parlar amb gent que crea comitès d'amistat amb Nord-Corea. Que té tela, crear comitès d'amistat amb un país que engarjola a famílies durant tres generacions, diguéssim, és molt bèstia. Bueno, doncs dels 12 grups d'amistat amb Corea del Nord, dos estan a l'estat espanyol, que és curiós, no?
Sí.
Perquè hi ha països a la República Democràtica de... O sigui, hi ha, no sé, Txèquia, hi ha països que té com una mica de sentit que tinguin un vincle amb el comunisme i tal. Però aquí n'hi ha dos, n'hi ha una a Euskadi i n'hi ha una a València, que mai deixa de sorprendre'ns, diguéssim. Vale? I aleshores, bueno, a la pàgina web li donen les gràcies per haver-la fet i després et deia, abans, que m'he avançat una mica, que això, que el tio té un posat militari molt disciplinat quan parla en públic, és un home autoritari i jo et trobo molt intransigent parlant, perquè, per exemple, sempre li agrada molt generar polèmica, jo crec, el xiulen i tal, i ell diu, bueno, si em xiuleu marxo, així una mica com... Una mica de soldat, no? Però és intel·ligent, és molt educat, i sap què dir sobre el primer món de manera convincent a vegades, i fins i tot sembla solidari, que dius, hosti, com dient, jo vinc aquí a explicar-vos coses que vosaltres potser no heu entès de vosaltres mateixos.
Hosti, sí que tens ganes d'entrevistar-lo, eh?
Tinc ganes d'entrevistar-lo.
Tens unes ganes de preguntar-li coses. Sí. Què li preguntaries?
Per què se'n van allà i com va aconseguir que l'acceptessin? Això ho trobo al·lucinant. O sigui, què va haver de fer en un país on ningú parla un altre idioma, hi ha aquesta elit que parla anglès? Tarragona és guai, diguéssim, però als anys 70 no parlava anglès ni Cristo.
No, no, no.
Com va anar a petar allà? Per què va triar això? És que a mi no com sorprès que ho triés. No és algú sense opcions que li diuen, mira, hi ha aquesta opció d'anar-te'n a fer la guerra a Síria i el que vol tota la seva vida és convertir-se en un mercenari, ha estat tancat 3 anys jugant a videojocs. No, és un tio que ho va triar. Tenia moltes altres opcions. Tenia una carrera aquí, vivia aquí, tenia, té una família, diguéssim.
I per què no se'n va viure allà? Jo li preguntaria això.
Clar. Bueno, però això ja ho saps, no?
Perquè no tenen xalets.
Clar, qui vol viure a Corea del Nord?
Oh, no, i si t'agrada tant el sistema...
Bueno, no, jo crec que el que li agrada és... la idea...
Ah, clar, sí.
De que hi ha un món així.
Les idees són molt maques, però clar, la realitat del dia a dia és diferent.
Bueno, per...
No, pensem-hi.
No, per gent com ell, poder no, a Corea del Nord.
Què vols dir?
Que hi ha una elit que viu de l'hòstia a Corea del Nord. Però de l'hòstia és de l'hòstia.
I vols dir que a Cuba no hi ha una elit, per exemple, també?
La diferència entre... No, la pobresa de Corea del Nord, jo crec que no hi és a cap altre país del món. Del món. O sigui,
Espera un moment, espera un moment. Música i per aquí ho acabem.
Pensa això que estàs dient.
Pensa-ho.
나는 고개 인색해도 내란 말보다 싫은 말이 힘내. 술사람 다 쉽게 취하고 끝이 추잡하네.
Tens 2 minuts, Lolita, per convèncer-nos a tots d'anar a viure, d'anar a viure a Corea. No. Tens 2 minuts per explicar-nos 4 últimes coses de Corea.
No ens deixen entrar a Corea, diguéssim. No, bueno,
això
Corea,
que deies de la pobresa.
La història ja la sap molta gent, no? Se la van dividir, va ser on va acabar la Segona Guerra Mundial, el Japó va sortir, es va dividir en dos l'any 48, i aleshores Corea del Nord es va establir un règim que és com una filosofia que es diu Songbun i que atorga estatus socials basats en la teva ideologia. Quan més proper ets al partit, tens més privilegis. Que això tu pots dir, és igual a Cuba. Sí, és igual a Cuba, és igual a Angola, és igual a la Xina, és igual a molts llocs. Però la diferència és que el que se li pot fer, el que el govern pot fer en un pobre a Corea del Nord, no ho pot fer quasi cap govern del món sense que alguns ulls el vigilin. A Corea del Nord jo no puc entrar a denunciar això. De fet, és molt difícil que hi hagin informes, com el que va fer la ONU el 2014, va fer un informe demolidor sobre Corea del Nord, però això és molt difícil que passi, perquè Corea del Nord no accepta ulls externs. Diguéssim, jo a Cuba tu pots entrar i dir, hòstia, és una barbaritat, han fet això, tal, fins i tot a la Xina, no? Però Corea del Nord, no. I Corea del Nord, les denúncies que tenen de drets humans són molt bèstia. Molt. O sigui, a Corea del Nord hi ha una, i això ho diu la ONU, una total negació dels drets de llibertat de pensament, de consciència. No tenen dret de consciència, o sigui, d'entendre que tu creixes en aquest camp i moriràs en aquest camp perquè la teva mare... No, tu estàs aquí, punto, no tens dret a qüestionar-te res. I no té dret de religió, encara que una de les coses que explica sempre Alejandro Cao és que hi ha 600 diputats que tu els votes, 600 parlamentaris, perdona, que tu els votes, i són de 4 partits, i un d'ells té un pensament religiós, però en realitat no hi ha dret de religió, d'expressió, d'informació ni d'associació.
Collons, perdona.
S'acusa el país, és que és molt bèstia, d'extermini, assassinat, esclavatge, tortura, empresonaments prolongats, violència sexual, avortaments forçosos, privació d'aliment, hi ha un càstig, o sigui, és un dels llocs on mor més gent de gana del món, desplaçament forçós de les poblacions, persecució per motius polítics, religiosos, regionals o de gènere. Es calcula que entre 80.000 i 120.000 presoners polítics estan en aquests moments retinguts en 4 grans camps.
Això és difícil de defensar, tot això.
És quasi impossible. Ah, pues aquest tio... No només ho defensa, sinó que viu amb llibertat sense que tenir por de que algú, de que vinguin els 4 que han pogut sortir de Corea del Nord a dir-li, ei, tio, però...
I això no hi ha manera de que s'obri, Corea? I de que no es trenqui, de que canviï...
Bueno, ara el Trump, que no és una gran esperança, ha dit que trencarà la barrera de tal, però bueno, el Trump amb les seves barreres i tal... què vols que t'hi digui? No, és molt difícil que s'obri Corea. És molt difícil perquè... És molt difícil perquè és un país on ara hi ha, com que va començar el 48, diguéssim, la segona generació i la tercera generació ara hi ha, no saben res del món exterior. O sigui, no és un país on Déu la meu. Gent recordi com es vivia abans. O no és un país on la gent tingui informació. Fins i tot els que surten, que són poquíssims, però poquíssims, no s'atreveixen a parlar molt del que està passant. I quan els reben a Corea del Sud, tampoc els tracten molt bé, que són els que els haurien d'ajudar.
Ai, senyor, Alejandro Cao de Venós, el personatge, Corea del Nord al lloc, i recordem el llibre, que jo em sembla apassionant, per tenir una
idea... El de la versió del Campo 14 és al·lucinant, i Sin Ti No Hay Nosotros, de la periodista aquesta americana que es diu Sumil Kil, Suni Kil, Suki Kim, hòstia, és que clar, tots es diuen Kim, això ens ho dificultaria molt als catalans.
Sin Ti No Hay Nosotros.
Sin Ti No Hay Nosotros és una història fascinant.
T'anava a dir, Corea del Nord, bona tarda, gràcies.
Mira, jo et dic una cosa, jo sempre he volgut anar i he pensat, no facis aquesta peça perquè aquest tio
ja està.
Ho escolta tot.
Ara, Alejandro,
si he escoltat i he dit alguna mentida que em puguis demostrar que és mentida, lolitabosch@gmail.com, t'ho agrairia moltíssim.
Gràcies, Lolita.
A vosaltres.